Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com tots els dissabtes, al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest meravellós dissabte del mes de juny, amb un sol que es patega aquí a la ciutat de Barcelona, i en companyia de la Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Molt bona tarda, Maria Jesús.
Hola, bona tarda.
El Daniel Arasa, bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
El Manel Manchón, d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Joan Corbera, molt bona tarda. Joan, benvingut al Converses.
Molt bona tarda.
La convidada d'avui és la senyora Eugènia Gall. Senyora Gall, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ella és candidata a degana al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Està amb vostè ja a la recta final de la campanya electoral. Crec que ja ha acabat pràcticament aquesta campanya electoral. Els comicis el dia 28, però els advocats que poden votar crec que ja ho poden fer a partir d'aquest dilluns.
Exacte,
veritat?
Sí, hi ha un vot anticipat, que és el dilluns i el dimarts, de 1 del migdia a 8 del vespre.
Molt bé, eleccions oficials, podríem dir el dimecres, i resultats a la matinada del dimecres.
Exacte, a la matinada del dimecres, doncs sabrem ja els resultats.
Molt bé, com ha anat aquesta campanya, senyora Gall? Perquè hi havia moltes candidatures, tinc entès.
Sí, la veritat és que hem estat 6 candidats a degans o degana, i la veritat és que és complicat. El cert és que ho fem tots amb molta il·lusió, perquè vostès saben, doncs, que el càrrec de degà és un càrrec desinteressat, en el sentit de que s'ha, doncs, de compaginar amb el dia a dia dels nostres despatxos, i per tant, doncs, sempre exigeix una dedicació extra, no?, de la feina diària de l'advocat. Però, per tant, exigeix una dedicació tota la campanya extra i una feina extra que realment tens ja ganes de que pugui arribar el dia de les eleccions i poder saber una mica què fer amb el teu futur.
Molt bé. Aviam, han estat 6 candidatures, això vol dir que el col·legi és un col·legi viu, que hi ha ganes de participació, tot i que sembla ser que hi ha, a priori, dues candidatures que són les que opten al triomf final, la de vostè i la del senyor Jordi Pinto.
Exacte, dona la sensació, sí, efectivament.
Bueno. Ha estat una campanya d'aquestes que diuen netes, maques, o hi ha hagut va, expliqui'ns, que alguna cosa ha passat, home. Crec jo.
Bueno, tampoc m'agrada a mi fer certes al·lusions, però sí que és cert que ha estat dur, per mi ha estat dur, vull dir, m'hagués agradat que s'haguessin pogut evitar determinats comentaris respecte a la meva persona o respecte, potser, doncs, la meva dedicació, que jo en alguna ocasió, doncs, en l'any 2005 vaig estar en junta de govern durant 4 anys amb el deganat de la Sílvia Jiménez Salinas, precisament, que va ser la primera dona degana, i això, doncs, d'alguna manera ha estat utilitzat com a mode despectiu, no?, quan precisament per mi tota la persones o tots els companys i companyes que s'han dedicat a la institució mereixen un respecte i una consideració extrema, no? Jo crec que està la diferència potser principal entre les dues candidatures, la consideració, no?, l'estima cap a la gent que s'ha dedicat a la institució al llarg dels centenaris de la institució i altres persones que potser no només ho han respectat, sinó que ho han criticat o d'alguna manera atacat, no?
Això de ser degà o degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona és important, no? Okay.
Sí, efectivament.
Expliqui a la gent que ens està escoltant, el ciutadà en general, perquè és important ser degà o degana d'aquest col·legi.
Sí, efectivament. La institució, pensin que és de pertenença obligatòria, és a dir, els advocats estem vinculats a la corporació per realment, doncs, tenim aquesta exigència, no?, per llei. Per tant, el Col·legi de l'Advocacia el que ha de fer és protegir l'advocat en l'exercici de la seva professió. El Col·legi de l'Advocacia ha de garantitzar el dret de defensa, ha de garantitzar que l'advocat o l'advocada pot garantir la tutela judicial efectiva de la ciutadania. Per tant, en el fons, és un servei que no només es presta en protecció de la pròpia advocacia, que ha de trobar aquest emparament, aquest recolzament, aquest suport per part de la institució a la que pertany, perquè la pugui defensar en l'exercici del seu dia a dia de la professió, sinó que també repercuteix en la societat, que és l'últim beneficiari de l'advocacia, que és a qui garantitza aquesta tutela judicial efectiva. Per tant, realment és una corporació, potser podríem dir, de les més importants en aquests moments en la societat. No, és important tenir en compte també que és una professió contemplada en la Constitució espanyola, la defensa, la tutela judicial efectiva. Per tant, és molt important que la societat sigui conscient de la rellevància d'aquesta institució.
Per qui no conegui, aquí és la senyora Eugènia Gall. Jo els hi situaré una mica. Ella és, com deia, advocada, si no podia presentar-se en aquestes eleccions, i és filla, o bé d'una nissaga d'advocats importants de Catalunya. És filla del senyor Eugeni Gall, que va ser també degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona i vicepresident, si no m'equivoco, del Tribunal Constitucional, la veritat.
Exacte, sí.
Un nom de prestigi, un gran de prestigi dins de l'advocacia catalana. Hi ha dits aixecats que volen preguntar al Joan Corbera i la Maria Jesús Cañizares. Vinga, Joan, endavant.
Sí, parlava vostè del paper dels advocats i voldria parlar-li jo del paper del col·legi en si, no? fa la sensació que la figura d'advocat en la vida pública i en la vida mediàtica sí que té un paper important. Contínuament els mitjans estan traient declaracions dels advocats, se'ls fa servir com a prescriptors o com a opinadors de la realitat. N'hi ha alguns fins i tot estrella, vostè en porta un a la candidatura, que és en Jordi Pina, com a segon, sí. és un advocat conegut, no, pels mitjans. Però fa la sensació que com a col·legi, com a ICAP, s'ha perdut certa presència en els mitjans de comunicació, ha deixat de ser un referent. Jo no dic que no passi en altres col·legis professionals, però en el cas de l'ICAP aquesta caiguda jo diria que ha sigut substancial en els darrers anys. Vostè per què creu que obeeix?
Bueno, això pot obeir a molts motius en ocasions, ja no només també de la gestió que pugui estar fent el degà o degana de la corporació, sinó també en els moments socials en els que es puguin estar visquent. El que sí que és cert és que el que jo entenc, per descomptat, és que l'ICAP ha d'estar present en la vida social de Barcelona, vull dir, ha de ser un pilar fonamental de totes les decisions que es prenguin en l'àmbit social, jurídic i inclús econòmic, i al marge, evidentment, del polític, però sense tampoc tancar els ulls a una realitat que es pugui estar visquent. Aleshores, en el moment en què potser la institució no es relaciona de la manera que entenc que jo s'ha de relacionar, és a dir, fomentant el diàleg, els convenis de col·laboració amb el teixit de la societat civil catalana, la col·laboració amb les institucions empresarials barcelonines. En aquest sentit, si no es fomenta tota aquesta relació i diàleg, pot ser que es vagi perdent part del seu protagonisme, per part de la institució.
Vostè parlava abans d'aquesta defensa dels drets, que és evident que és així i ho reconeix la Constitució, però això col·lisiona amb les administracions, amb els polítics, que cada vegada que hi ha unes eleccions la justícia ni apareix als debats a la televisió. És com la ventafocs, no? de la justícia. Sí. Això com es pot solucionar? Què pot fer el Col·legi d'Advocats per lluitar contra aquesta manca d'interès dels polítics, sí, i dels governs?
Sí, efectivament. Jo crec que és com una, podríem dir, una roda també, no? En el moment en què també es organitzen debats, es demana l'opinió de la ciutadania, en poques ocasions es demana la intervenció dels advocats, no? Vull dir, en les taules hi participen, a vegades sorprèn una mica, tertulians, doncs, que opinen del dret, de la interpretació de les lleis, de les sentències. I aleshores som conscients, inclús els propis advocats, que a vegades la gent parla també sense propietat, sense, no vull assenyalar tampoc en el sentit de ningú en concret, és a dir, però sí que és cert que nosaltres percebem en molts mitjans de comunicació, doncs, que tothom opina sobre les lleis, sobre la seva interpretació de les sentències, quan realment falta ja un anàlisi jurídic important. Potser també l'advocacia a vegades no es vol pronunciar com a tal, que això també, doncs, és un fet que ha de tenir en compte, perquè pensi que, clar, nosaltres som una professió liberal i independent i, per tant, també hem d'aprendre i hem de mantenir-la al marge, no?, de certs debats. Fixi's que a vegades molts advocats que defensen, doncs, els interessos dels seus clients mantenen i preserven la intimitat i no fan declaracions respecte als processos judicials que estiguin portant, no? Aleshores, també jo crec que tot això va vinculat i en realitat és el que fa que en moltes ocasions l'advocacia no acabi de sortir, no?, a fer-se pública.
I en relació a aquesta pregunta respecte al desinterès de les administracions, el problema de la justícia només és econòmic o hi ha altres factors de reforma de l'oficina judicial?
Sí, sí. Hi ha molts factors. Evidentment, el primer és econòmic, jo crec, fonamentalment. No tant a Catalunya, que no es percepta, nosaltres pensi que tenim la competència delegada en matèria de justícia, sinó, per tant, a nivell estatal realment és alarmant, això sí, la diferència quan anem als jutjats pel reu d'Espanya, les instal·lacions, les infraestructures, és la diferència respecte a la nostra ciutat de la justícia és abismal. Per tant, allà hi ha una manca de recursos espectacular i, per tant, evidentment, és una responsabilitat, entenc jo, del govern central. Per tant, aquesta prioritat que puguin donar a altres àmbits i no a la justícia, perquè també és cert que això afecta directament també aquesta falta de recursos, potser en posar més jutges, no?, en els jutjats, que accelerin els procediments, que facin la justícia més ràpida, més accelerada, que no suposi anar a un procediment judicial una eternitat per la ciutadania, no?, que en aquests moments sí que és cert que està sent alarmant els retrasos que hi ha als jutjats. I el que sí que és cert que a Catalunya, doncs, comentava, donar la sensació, des del meu punt de vista, que hi ha molta més conscienciació sobre la importància de poder solucionar tots aquests problemes, no? Ara s'ha creat per part de la Conselleria de Justícia la figura de l'auditor en els jutjats, en el que hi ha una persona, doncs, que està controlant i intentant detectar on s'estan produint els problemes d'aquesta lentitud.
Passa que això està molt, molt criticat encara... per jutges i funcionaris, sí, però, sí, això no li agrada.
Sí, però clar, ells han d'entendre que el justiciable s'ha de protegir.
Vostè creu que és necessària aquesta figura?
Sí. Sí, sí, el justiciable s'ha de protegir i això significa donar-li una justícia àgil, que funcioni, dinàmica. El que no podem és eternitzar el ciutadà quan té un problema, una angoixa, perquè no només és un tema ja econòmic el que està pesant sobre ell en aquests moments, sinó a vegades també, doncs, emocional, com podrien ser temes de separacions, divorcis, sinó el desgast psicològic, emocional dels nostres clients és realment alarmant. Per tant, per nosaltres és important prioritzar aquesta rapidesa, aquesta efectivitat. Bueno, a vegades suspensions de judici, suspensions de procediments són a l'ordre del dia i això és algo que nosaltres, advocacia, no podem tolerar perquè som els que últims a vetllar pels interessos dels nostres clients, no?
Daniel. Jo enllaçaria una mica també el món de la política, però en un altre aspecte. Si es mirava fa 30 o 40 anys la política, gairebé tots els diputats eren advocats, fa 30 o 40 anys. Avui en dia ja no són tant, però segueixen sent de llarg els professionals més dedicats a la política. Si mirés un Parlament, potser la meitat són advocats. Bé, llavors jo dic, hi ha aquest aspecte, preguntava Maria Jesús, relacionat, però els advocats, o ara, el col·legi d'advocats, els col·legis d'advocats, hi ha una interferència política clara, i concretament em refereixo a aquestes eleccions. Ha hagut alguna interferència política en el sentit de que candidatures concretes hagin anat per via més política en una línia o en altra que no pas per l'estrictament professional? I segon aspecte, en aquest moment la política a Catalunya està embarcada però que tots sabem això que en diuen el procés. Ha influït en aquest moment en tot el que ha sigut els debats i en tot cas les candidatures?
Miri, nosaltres en tot cas, jo crec que les altres candidatures, jo sí que crec que ho puc fer extensiu, nosaltres no hem tingut en compte ningun aspecte polític a l'hora de configurar la nostra llista. Simplement hem estat conscients de que com a advocacia hem de representar totes les sensibilitats, les diferents sensibilitats dels diferents àmbits del dret, però també, doncs, evidentment, hi ha companys i companyes que representen o que tenen una sensibilitat política o una altra. És a dir, en aquest sentit, nosaltres no hem unificat criteris i som molt, molt diversos. Però també és cert que, clar, hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que, d'alguna manera, va excloure del pacte el dret a decidir a l'advocacia catalana. Ara, doncs, ha estat subjecte de recurs, però en aquests moments les candidatures que ens presentem no podem més que respectar aquesta sentència d'entrada i, per tant, no podem fer pronunciament en aquest sentit.
Sí, hi ha hagut interferències polítiques, m'he centrat en això, però si ho vols d'altra manera.
No, i per nostra, nosaltres hem visitat tots els grups parlamentaris, sobretot precisament, doncs, les seves comissions jurídiques, que sí que són les més importants dins del Parlament, i sí que hem percebut, doncs, les ganes i l'interès en fomentar la col·laboració i la relació amb l'advocacia.
I el conflicte aquest del recurs que ara s'ha presentat per la sentència del TTSJ, com creu que acabarà això? Vostè, si és de gana, com... Sí, doncs, què el mira, aviam?
La veritat que no és un aspecte que no tinc molt clar. Nosaltres estarem ara pendents de que es resolgui el recurs, en el sentit de que no sabem tampoc com pot acabar. Mm-hmm. És algo que hem d'acabar de concretar, però en tot cas a nosaltres sí que ens queda respectar la sentència, no?
Manel, quedaves tu per,
sí,
per preguntar.
Sí, no, una pregunta que precisament en una societat tan mediàtica, ens agradi o no ens agradi, doncs els col·legis professionals com altres entitats i patronals, per exemple, jo us ho dic sempre en el cas de les patronals, han d'incidir en les qüestions principals que afecten a la societat. No, no sé si vostè té aquesta pretensió d'estar molt més present en els debats, per exemple, en el cas de les clàusules sol, no? On s'està bombardejant des d'algunes plataformes en els mitjans de comunicació per tal de rebre, per tal de que contractin els seus serveis, o en el cas d'Airbnb, que ara sí és molt, molt actual en aquests moments a Barcelona. És a dir, incidir en els grans temes, en els temes que el col·legi consideri, i fixar posició, per tal de saber, encara que costi molt, perquè hi ha molts advocats, però sí tenir una veu i dir què pensa el col·legi d'advocats sobre aquesta qüestió. No?
Sí, efectivament, en aquests moments, inclús institutos ja s'està col·laborant molt estretament en aquests temes, eh? Per part del Col·legi d'Advocats hi ha la Comissió de Normativa, que precisament l'ha estat presidint l'advocat que jo porto com a candidat a secretari, que és el Jesús Sánchez, que és una persona que està molt sensibilitzada amb tota la temàtica de les clàusules sòl i precisament amb les plataformes afectats per la hipoteca, amb la representant, no, d'aquesta de plataforma. Altres advocats especialitzats, amb els magistrats, amb entitats bancàries, també s'han fet moltes taules rodones, moltes xerrades, moltes conferències, precisament tractant tota la jurisprudència, no, dictada en la matèria, per veure quines solucions es poden adoptar que siguin molt més àgils i molt més efectives de cara a la problemàtica que ha viscut la ciutadania d'una manera tan alarmant, no? Per tant, en relació a les clàusules sòl ja s'ha fet molta feina. I respecte al tema dels apartaments turístics, sí que també ho posaré una mica en correlació amb la problemàtica que precisament hi va haver, no fa molt també, del mateix tarannà de les ocupacions il·legals de les vivendes, no? I de les màfies organitzades al voltant d'aquestes ocupacions il·legals, que precisament l'advocacia en tant... sent els primers que percebem aquesta realitat que als nostres clients els hi toca viure, com és una ocupació il·legal d'una vivenda, es trobava amb la situació com l'actual llei d'enjudiciament civil. Fer fora aquesta gent era molt complicat, és a dir, s'allargava molt en el temps, eren uns procediments judicials molt lents, molt costosos per a la ciutadania, i per tant nosaltres el que vam fer des de la Comissió de Normativa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i en aquest cas doncs, des de l'actual, que va estar dirigint ara, van fer una proposta de reforma de la llei d'enjudiciament civil, precisament per establir unes mesures cautelars que permetessin el llançament d'aquestes ocupacions amb el període doncs, d'un mes, un mes i mig aproximadament. Per tant, agilitzar tot aquest procediment. I crec que doncs, amb el tema dels apartaments turístics es pot posar molt en correlació precisament amb aquesta modificació que es farà de la LEC, que es podrà també aplicar aquest llançament com a mesura cautelar, que jo crec que és una mesura de protecció cap al ciutadà que ha vist vulnerat els seus drets d'una manera molt més efectiva i ràpida.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb la Maria Jesús Canyitares, Daniela Arasa, Manel Manchol, el Joan Corbera, la protagonista d'avui, la senyora Eugènia Gay, que és candidata al deganat del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, unes eleccions que començaran ja amb vot telemàtic el dilluns i el dimarts, i les oficials, podríem dir, seran el dia 28, dimecres, ja, amb resultats a la nit o a la matinada. Veurem com acaben aquestes eleccions. Volia preguntar al Joan Corbera. Endavant, Joan.
Sí, guanyi qui guanyi, el dia després de prendre possessió, qui resulti de gau de gana es trobarà un bolet, un marrón per la professió, que és l'assumpte de la responsabilitat civil. L'actual degà va obrir un concurs entre asseguradores per tal de cobrir aquest aspecte que obliga per llei, no? Hi ha dues obligacions que té qualsevol advocat. Una és estar col·legiat i l'altra és tenir una assegurança de responsabilitat civil en cas que algun tercer pugui reclamar per la seva actuació, no? El fet és que molts advocats han vist duplicada, triplicada i quadriplicada la quantitat que han de pagar per responsabilitat civil, uns diners que no poden deixar de pagar. És veritat que poden col·locar-se fora de la pòlissa col·lectiva del col·legi, però la majoria s'hi ha mantingut i ha vist incrementant notablement aquesta despesa. Bueno, despesa, a més, en una època doncs, que tampoc estem per moltes alegries. Quina és la seva proposta? Perquè tinc entès que aquesta pòlissa té vigència pel 2017 i 2018.
Sí, efectivament doncs, ha estat alarmant, no?, la situació que s'ha produït arrel de renovar la pòlissa de responsabilitat civil a data 31 de desembre del 2016. El cert és que anteriorment, doncs, a aquesta data, amb la quota col·legial s'entrava una cobertura de responsabilitat civil que cobria un primer tram fins a 40.000 euros de responsabilitat, que donava certa tranquil·litat a l'advocacia, sobretot als més joves que començaven a exercir la professió, de poder estar coberts amb el pagament de la quota col·legial. En el moment en què es renova la pòlissa, s'ha incrementat el cost aproximadament en uns 100 euros a l'any, però en el primer tram, amb la quota de primer tram, però amb les pòlisses que cobrien el segon tram, és a dir, fins a 200.000 o 300.000 euros de responsabilitat civil, l'augment ha estat al voltant dels 250 euros anuals, inclús 300 euros anuals. I, efectivament, doncs, ha repercutit d'una manera molt, molt negativa en tot el col·lectiu. És cert que la pòlissa col·lectiva no suscita el mateix interès per part de les asseguradores que la pòlissa individual, però crec que el col·lectiu ha de ser prou fort i prou autoritari com per poder exigir una cobertura que entri dins de la pròpia quota col·legial. La nostra idea és tornar a la situació originària, és a dir, que amb aquesta quota col·legial entri un primer tram de cobertura, que entenem que és essencial i fonamental que el col·legi, si ha estat 10 anys donant aquest servei, no pugui treure'l de la nit al dia, no?, sense informar els seus col·legiats i col·legiades, i que es trobi en una situació pràcticament sense preavís com la que ha estat en aquests moments la que ha succeït, no? Per tant, la nostra idea d'entrada és renegociar aquesta pòlissa per obtenir la mateixa, diguéssim, les mateixes condicions que es tenien amb anterioritat al 31 de desembre del 2016. I en cas de que no s'aconsegueixi, la idea és convocar un concurs ampli, transparent, en el que puguin concórrer totes les asseguradores i que mostrin el seu interès per d'alguna manera assegurar el col·lectiu dins d'aquest primer tram com veníem fent fins ara. I sens dubte serà la nostra prioritat fonamental dins de la primera setmana si resultem doncs escollits.
Vale, Jesús.
Hi ha un altre marró, com diu el company Corbera, que és...
Bolet, li diu.
Bolet.
Ho he dit fi.
Bueno,
en termes adolescents.
Doncs un bolet que té a veure amb el suposat repartiment de bonus entre membres de la direcció del col·legi. Bueno, el comitè d'empresa ha denunciat això perquè se suposa que aquests diners hauria de ser pels treballadors. Hi ha una denúncia a la inspecció de treball. No sé si què faran, si es troba amb això, si no sé si canvia la direcció, suposo que, sí, que no sí. Sé si no. Després d'una selecció s'ha de canviar la direcció.
Clar.
No?
Però, efectivament, jo el que sí que és cert és que, així com amb el tema de la pòlissa, jo estava en junta de govern l'any 2005 quan vam subscriure aquesta pòlissa que donava aquesta cobertura dins de la quota col·legial i vaig conèixer bé les condicions amb les quals vam subscriure i que vaig poder doncs, qüestionar-me el per què no s'havia pogut mantenir, no? I el meu profund desacord en relació a aquesta, diguéssim, impossibilitat de mantenir els preus que teníem. Parlàvem doncs, també amb propietat de causa, he pogut també veure la pòlissa actual i adonar-me en el per què hi ha hagut el problema, com ha succeït i com el podem solucionar. Clar, el tema del personal és més complicat perquè nosaltres no disposem dels contractes del personal ni tenim accés al conveni que hi ha subscrit amb el comitè d'empresa. Per tant, d'entrada, és cert que no tinc una informació de pròpia mà, sinó només el que es diu, el que es pugui comentar, però no, diguéssim, comprovat
no
o corroborat per mi, exacte. No, jo no ho he pogut contrastar, per tant, no m'atreveixo a fer més declaracions enllà del que seria anunciar que, evidentment, nosaltres el primer que faríem serà una auditoria laboral, és a dir, el que no entraré jo mai a formar o a liderar una institució en la que no he controlat que està tot absolutament en regla, per descomptat que totes aquelles situacions que no s'ajustin a la normativa o a la legalitat, és obvi que per nostra seran ateses com ha de ser. I, per tant, una vegada s'hagi pogut fer l'auditoria laboral, que en cas que nosaltres guanyéssim és el primer que faríem, i prendríem les mesures que s'hagin de prendre al respecte. Però això sí, amb coneixement de causa, perquè jo crec que el tema de la contractació laboral és algo molt seriós i que s'ha de prendre amb molta cura, no? I, doncs, generalment són persones que també s'han de protegir, veure en quina situació es troben, i que, evidentment, si hi ha alguna dada que en una situació que contravé les normes, evidentment doncs la solucionaríem.
Daniel,
dins la professió hi ha una part col·lectiu, diguem-hi, ara se'n diu col·lectiu dèbil, que són els joves advocats. Passen altres professions que ho passen malament, però concretament tenim sempre la història dels passants, que es dèiem potser més abans que ara, i perquè allò s'està eternitzant. Tenim referències de que molts joves han començat els bufets i allò al principi sense cobrar o cobrant una misèria, i no és allò que és perquè comencen, sinó que passa el temps i segueixen igual, no? Evidentment, això depèn de cada bufet, no? Ja sé que el col·legi com a tal no pot fer unes normes estrictes, però en tot cas, què es pot fer perquè els abusos sobre els joves advocats com en disminueixen o tendeixen a desaparèixer?
Sí, d'entrada sí que vull, no? Doncs, cal tenir en compte que la professió de l'advocacia ha estat arraigada molt a la tradició d'establir aquestes passanties, no? La figura del passant està pràcticament institucionalitzada dins de la professió. Amb la llei de la relació laboral especial de l'advocacia vam poder, d'alguna manera, fer un pas molt important per combatre aquesta precarietat que es vivia amb el tema de la passantia, perquè sí que és cert que s'estaven perllongant en el temps, no reunien les condicions mínimes acceptables, i això és evident que repercutia d'una manera molt negativa en la professió. Nosaltres hem estat conscients, hem detectat aquest problema, també sobretot perquè hem escoltat molt els advocats joves i en aquest sentit doncs, ja ens han fet constar que aquesta situació s'està visquent encara en molts despatxos, i hem estat conscients de la necessitat de promoure un conveni o un marc regulatori específic que desenvolupi precisament aquesta relació laboral especial. L'advocacia té compte amb un sindicat que precisament doncs, està encarregant que aquestes situacions no es produeixin produeixin. Els despatxos hem de ser conscients de la importància de poder també doncs, protegir la professió, que en el fons el que fas és construir-la, però és important també no trencar amb l'harmonia professional. És a dir, l'interessant és que busquem els interessos de les dues parts en aquest sentit doncs, interessades i que es pugui establir un marc regulatori o inclús un conveni. En aquest cas, doncs, hi ha una associació de petits i mitjans despatxos que també estarien interessats en constituir-se com a tal, com a patronal, i que es pogués promoure aquest conveni. El col·legi com a tal no té l'autoritat per redactar cap conveni, però pot promoure no, que el mateix es pugui subscriure. Per tant, aquesta seria una de les primeres mesures que tenim dins del nostre programa electoral per combatre la precarietat. Però tanmateix, doncs, nosaltres el que proposem és que els joves advocats de Barcelona, quan es col·legien, plantegem una reducció del 50% de la seva quota col·legial durant els dos primers anys de col·legiació. En aquest sentit, doncs, també creiem que aquests primers anys d'exercici, en els que precisament entre la situació d'aquests inicis complicats de la professió i tot plegat, doncs, és interessant que puguin tenir una reducció de la quota, que la quota col·legial no suposi un greuge per ells.
Que una de les qüestions, abans parlàvem d'això del pronunciament sobre els casos o sobre l'actualitat que afecta la societat catalana, en el cas per exemple dels pisos turístics, què recomanaria a vostè o quines garanties legals té un propietari quan lloga un pis i vol blindar que aquell pis no es dediqui a una activitat turística, per tant que se n'aprofiti el seu llogater? Quina seria, diguéssim, el màxim blindatge al que podria arribar un propietari en aquest cas?
No, en principi, doncs, preveure-ho en el contracte d'arrendament, és a dir, fer una prohibició expressa de subarriendo, diguéssim, de que es rellogui d'alguna manera. Per tant, en aquest sentit, doncs, és molt important que quedi constància en el contracte. I en cas de que d'alguna manera no es respecti aquesta mesura, que es donarà dret al propietari a resoldre el contracte. Aleshores, pot fer la demanda de resolució de contracte.
Passa que és molt lent, no?, encara que estigui inclòs en el contracte.
Clar, depèn del partit judicial, és molt lent. Clar, és el que comentàvem abans, no?, de la lentitud en la justícia, de la importància de tenir una justícia eficaç i efectiva, que funcioni, que sigui dinàmica. El tema és aquí a Barcelona, doncs sí que és cert que, clar, és on jo exerceixo la meva pràctica processal civil amb major presència, i puc dir que, doncs, hi ha un ritme molt més àgil. Per tant, aquí doncs, sí que podríem estar parlant de dos mesos, aproximadament dos o tres mesos per a aquests llançaments, no?
Ho dic perquè és essencial, perquè també s'acabi eixamplant un mercat de lloguer, no? Si no hi ha aquest tipus de garanties, no, això està que per molta gent encara és reticent a fer-ho per això, no?
Sí, sí, clar, genera una inseguretat per part del propietari important.
Aquesta frase que vostè deia de la justícia lenta, hem d'agilitzar-la més. Jo, escolti, històricament l'he escoltat tota la vida. Tothom ho ha dit.
Tota la vida.
I ningú ho arregla. Aviam, què s'ha de fer?
Tota la vida. Home, des que jo vaig començar a exercir fa 19 anys, ara sí que hem millorat. Hem anat a més. Sí. De quan jo anava via la Lletana.
Com un cargolet, Com un
Que estàvem allà, ens esperàvem hores amb la calor que feia, sense aire condicionat, les toves.
No, però els procediments s'allarguen i s'escaven,
Sí, això també és cert, hem millorat una mica en els últims anys.
La infraestructura s'ha millorat, com vostè deia.
Sí, logísticament,
però el ritme de feina...
Però el ritme és cert que...
Qui falla aquí?
No són els mateixos advocats, qui ho allarguen tot el que poden?
No.
Una gran part.
No, tenim unes ganes de tancar els expedients.
No, però hi ha especialistes en dret processal.
Jo estic exclusivament especialitzada en dret processal civil, per tant jo només pleitejo. I ara, soc mediadora també, perquè davant de la realitat que ens tocava viure, de precisament aquesta, diguéssim, lentitud, etc., vaig optar per fomentar molt més la mediació entre els clients i els contraris, perquè a vegades, en moltes ocasions, després de dos, tres anys de procediment, et trobaves que la resolució no s'ajustava als teus interessos, que havies estat a punt d'arribar a un acord que precisament era pràcticament el reflex d'aquella sentència, i aleshores tot això et fa raonar, i ja ho aprofito avui aquí, no?, per dir-ho, que realment jo sóc molt partidari de la mediació. Crec que l'advocacia té el deure de fomentar-la, i que precisament també l'administració de justícia, que ho està fent, però que encara s'hi ha de dedicar molt més recursos, que és el que dèiem abans també del tema dels recursos, se li ha d'invertir molts més recursos a la mediació, perquè és curiós com en altres països funciona d'una manera extraordinària, i com aquí a Espanya la cultura de la ciutadania és de pleitejar. És a dir, és molt complicat convèncer un client o inclús a vegades als propis advocats i advocades de Barcelona, de la importància i la rellevància de la institució de la mediació i de com pot ajudar a la ciutadania, no?
Bueno, poder perquè busques derrotar la persona a la que t'estàs enfrontant, sí. No pas arribar a un acord, no? Vull dir, sí. Quan canviem poder clar, una mica aquest xip,
la mentalitat, sí.
la cosa anirà millor. Sí, però sí. Jo li preguntava qui fa amb tot això de la lentitud de la justícia, els sí. polítics, els
jo
jutges,
crec que és un tema
advocats,
polític, és un clar, tema polític.
Alguns diuen, escolta, si féssim treballar els jutjats sí, sí. a la tarda, la cosa poder s'animaria més.
Sobretot jo polític, no sé, perquè la càrrega judicial que tenen també o sigui, és un tema polític, la càrrega de feina que hi ha en els jutjats és espectacular.
Amb més jutges, això...
Jo crec que sí, que és un tema de més oficines judicials, per descomptat. Precisament aquí vull també doncs, fer un vot a favor de la magistratura, és a dir, la feinada que ells tenen en els seus jutjats és importantíssima. Pensin que a vegades hi ha a l'ordre de 6, 7, 8 senyalaments en un mateix dia, no? I després tot això s'ha de resoldre, has hagut d'estudiar el cas... Per tant, jo no em puc veure capaç de dir... És a dir, jo crec que és un tema polític de recursos i ells els estan demanant també. Per tant, jo crec que aquí sí que ens hem de fer forts tots els operadors jurídics per demanar més recursos a l'administració de justícia.
El que passa és que després la conselleria rebutja un concurs de 500 places. Sí, jo encara sí, que no acabo d'entendre clar. També és la política. No? Sí, dius, sí. Bueno, si l'Estat està oferint sí, sí. 500 places de jutge, per què les rebutja?
Sí,
no,
sí.
No...
Doncs, perquè entra per el tema econòmic de costos.
Quan no mires pel sí, bon funcionament sí, del ciutadà i mires pel teu interès sí, sí. polític en aquest moment, passa això que estàs comentant.
Pensin que a vegades el Ministeri Fiscal també comparteix, és a dir, té diversos partits judicials, és a dir, llavors veus el Ministeri Fiscal que ve, ràpidament recull tot, se'n va corrents que té un altre judici o un altre partit judicial. Aquí a Catalunya, no, és que és així, en els jutjats del voltant de Barcelona, és que no us podeu imaginar el que és, i per tant, és a dir, no pots anar amb aquests recursos, i ells tampoc poden treballar així, perquè aleshores, per qualificar el fiscal, s'està... doncs també molts mesos, però no és també exclusivament responsabilitat d'ells, és que ells han de fer una cobertura d'expedients tan enorme i han d'anar corrents d'un costat a l'altre perquè és literal, clar, vull dir, de poble a poble a vegades, clar.
Va, Joan, amb el tema aquest de la lentitud de la justícia, no hi ha un problema també en quant que els procediments són massa garantistes? I en tot cas, no caldria una reforma estructural per anar cap a models com als Estats Units, on el jutge i la fiscalia i els advocats tenen un termini limitat per poder aportar proves, i ha permès, per exemple, que persones com Madoff, no, el cap de turc de la crisi financera del 2017, en un any se'l va jutjar i se'l va engarjolar perquè se'l va condemnar. Si això arriba a passar aquí a Barcelona o a Catalunya, el senyor Madoff estaria passejant-se per Turó Park, com molts altres confessos
sí, 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 segurament.
Pregunto, bueno, no caldria un canvi d'aquest tipus?
En l'àmbit penal sí que és cert que la societat jo crec que requereix més agilitat, però també és cert que la instrucció, la fase d'instrucció de proves en moltes ocasions s'allarga, però a vegades també s'allarga precisament per tot el tema dels recursos, és a dir, que trobar on està realment l'origen en l'àmbit penal és cert que la instrucció requereix unes garanties i una amplitud d'estudi del tema que fa que s'allargui en el temps. En l'àmbit civil no, és molt més àgil, no? Realment també hi ha un moment de proposició de prova, que és la celebració de l'audiència prèvia en el que es proposa totes les proves de les que les parts es volen fer valer i la celebració del judici al cap de 3 o 4 mesos, no? Per tant, aquí sí que hi ha més agilitat en aquest sentit. Però en l'àmbit penal sí que ens trobem, bueno, i som tots, no, conscients de la situació en la que estem vivint en aquests moments amb com moltes persones es troben en
situacions
que comentava el Joan, no?
Sí, de temps sí. i temps.
El que la gent no entén és que algú es declari confessament
i estigui a casa tan tranquil.
Per humillet, per orgullós, que després... Això no ho entén la gent. Vull dir, ho pots entendre des d'un punt de vista processal, si estàs ficat en el món del dret, etc. Però la gent de carrer no ho entenem, ho sento molt.
Maria Jesús,
hi ha una antiga reivindicació dels advocats que és poder fer publicitat, perquè aquí, a diferència d'Estats Units, no tenim l'anunci de la televisió de... No sé per què no es pot, per què els advocats no poden fer una publicitat.
I en canvi, els metges sí, per exemple.
Bueno, ara en els últims temps sí que s'ha també promogut molt més la publicitat de despatxos.
Sí,
ara ja ha fet un salt més endavant, sí, ara ja està més permesa.
Aquests dies mateix tenim el Popular i aquests estan oferint seus bufets.
Sí, hi ha uns despatxos d'advocats que...
Ah, hi ha clàusula sol, no? Clàusula
sol,
hi ha advocats que van perseguir amb alguns presumptes o possibles clients, no? Saps que ha passat això i vas corrients cap allà.
Clar.
Sempre hi ha hagut una mica... Home, és obvi que el col·legi també ha de protegir una mica la publicitat, no?
Escolti, senyora Gai, una qüestió. No sé si va ser la setmana passada o l'anterior, l'actual de Gancar, el senyor Oriol Rusca, va parlar de que li semblava molt bé el tema del trasllat de la presó model de Barcelona, bueno, la desaparició de la presó model, però el que no li semblava també era que els presos preventius hagin estat distribuïts a Cambrians i... quin altre és?
Quatre Camins.
Deia que són presons que estan lluny de la ciutat de Barcelona i sobretot pels advocats d'ofici, home, els és molt costós desplaçar-se amb el poc que estan cobrant, només es falta això. Ho tenen complicat i han d'anar a Quatre Camins o a Cambrians.
Això és un... Clar, aleshores, en el moment en què hi havia la model...
I ell parlava també de les videoconferències com a resolució del tema. Diu, escolti, no és un mètode prou segur una videoconferència entre un advocat i un presumpte delinqüent.
Exacte.
Com veu això, vostè?
Exacte, realment ha estat important la problemàtica que s'ha suscitat, ja no només també per l'advocacia, sinó per tots els familiars d'aquests presos preventius que tenien la facilitat de poder anar a veure el pres, no? en aquest sentit. I això ha comportat, en quant a l'advocacia, que hi hagi hagut, clar, una disfunció, perquè en aquests moments tot el que era la visita als presos preventius, la conversació que tu poguessis mantenir amb ells, client-advocat, era molt més pràctica i efectiva i, per tant, garantitzes molt més la seva tutela judicial efectiva en aquest sentit. En el moment en què s'han traslladat i dispersat, això comporta que t'hagis de desplaçar, perquè quan tu pots parlar per telèfon o per videoconferència amb el teu client, sempre és molt més limitat. Tot i així, és cert que el col·legi està fomentant el tema de la videoconferència i nosaltres, com a mesura, també inclús, que proposem en el nostre programa, és la posada a disposició dels advocats i advocades de Barcelona d'un servei d'autocars en aquestes presons. Nosaltres considerem que hi ha uns horaris en els que majoritàriament són els que els advocats van a visitar els seus clients a les presons i, per tant, la idea és poder facilitar aquesta mobilitat, perquè en aquests moments, en els mòduls que preveuen l'assistència jurídica gratuïta, el torn d'ofici, no es preveu el desplaçament. Les hores que tu perds anant a escoltar el client o d'anar a visitar-lo a la presó, no es preveu com a tal per poder-lo imputar. Per tant, sí que és cert, no només un greuge del que suposa el cost del desplaçament, sinó també el cost del temps que tu estàs perdent no durant una o dues hores desplaçant-te al lloc per atendre el client. I per tant, doncs, home, sí que intentarem facilitar en la mesura del possible com a institució aquest desplaçament.
Molt bé, dos torns de preguntes demanades, el Daniel i el Joan, vinga.
Jo una pregunta que potser no és tan directament del col·legi, però que a mi sempre m'intriga, quina és la seva opinió sobre el jurat popular? Jo és un àmbit que no l'he entès mai massa, en tot cas no m'ha agradat mai massa, però en tot cas m'agradaria una persona experta que em pensa d'això i dels resultats que ha tingut en aquests anys de funcionament.
Jo soc civilista, no penalista, per tant jo no he celebrat mai judici amb jurat popular, però sí que és cert que està tenint bona acollida entre els companys, és a dir, també és interessant saber com percep la societat, no? la realitat actual d'aquesta situació i com ho veuen, i per tant jo crec que és important també saber, i crec que és un avanç cap a la modernització de tota la justícia, no? I en aquest sentit, doncs,
en aquest sentit?
En primer no tenim per què ser gent que
no
sàpiga.
Exacte, però a vegades per valorar el tema de les proves, per valorar, també s'ha de tenir una sensibilitat, no? Bueno, que a vegades les persones que poden composar aquest jurat poden ser molt més imparcials, poden no estar d'alguna manera influenciats per les lleis o per la jurisprudència, no?
Sí, li volia preguntar que és veritat que amb aquesta sentència del Constitucional es va deixar clar que no es podia pronunciar el Col·legi d'Advocats estar a favor del procés sobiranista, però a partir d'ara els propers mesos seran molt moguts, no? Hi haurà, se suposa que, accions i reaccions per part del govern espanyol i el govern català, i m'imagino o en tot cas li pregunto si el Col·legi d'Advocats s'haurà de pronunciar per posar, bueno, com a mínim posar una mica de claretat amb tot el que vagi passant, no? Perquè hi haurà interpretacions de tot tipus,
sí,
i jo crec
sí.
que la societat catalana estarà esperant que algú també es pronunciï sobre el que pugui passar.
Sí, no, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat peu una mica aquesta interpretació més de moment.
Exacte, en relació al TCJC.
Exacte, sobre el pacte del dret a decidir, a més, estava enfocada, no? El que sí que nosaltres tenim molt clar és que el col·legi, d'entrada, en tant que col·legiació obligatòria i que representa més de 24.000 col·legiats i col·legiades de Barcelona, no pot adoptar una posició política. Nosaltres som advocats, davant de tot, advocacia, el servei d'advocacia, i per tant no podem posicionar-nos políticament a favor d'una o d'altra interpretació de la normativa o de la legalitat vigent. El col·legi ha de ser la màxima expressió de la llibertat i la democràcia i de l'estat de dret, i per tant nosaltres sí que donarem parament a totes les pronunciacions o interpretacions que es vulguin fer de la llei, però nosaltres com a tal no adoptarem una postura o una altra.
Hi ha una altra mesura polèmica que els funcionaris no, dels jutjats no li ha agradat, que és que els advocats cobraran una quota, ara no sé quan és, una quantitat de diners, si fomenten l'ús del català. Que ells diuen, bueno, nosaltres què, no? Nosaltres no tenim aquesta quota. Vostè creu que és així, la forma que s'ha de fomentar, és, aquesta via és l'adequada, si és, suposa un agravi comparatiu amb altres col·lectius?
A veure, d'entrada no em sembla un agravi, és a dir, jo crec que és important que també tinguem en compte que els estatuts de l'advocacia de Barcelona, del col·legi, preveuen fomentar l'ús del català, no? També, és a dir, i en aquest sentit, doncs imagino encara més a la Conselleria de Justícia, doncs ho tenen com una prioritat. Per tant, d'entrada no trobo que sigui un agravi respecte a l'ús de la llengua castellana, és una opció que un pot fer, i en aquest sentit...
No, referia un agravi econòmic.
Sí,
vull
sí,
dir,
sí.
Els funcionaris respecte diuen, bueno, que... exacte, bé, no es paguen a nosaltres per fer...
Per fer l'ús...
Funcionaris, i crec que era també pels advocats de torn d'ofici, penso que
era. No, és pels advocats de torn d'ofici, sí. Ah, per això jo pensava que et refies als... No, pels advocats de torn d'ofici, que pagaran 14 euros més, sí, per els escrits que facin en català.
Clar, això ho podia crear certa...
Sí.
Greuja, hi haurà més recursos. Respecte, sí. Clar, dius...
Clar, bueno, això també et demostra que efectivament quan ells volen destinar recursos els poden destinar. Clar, o sigui, a veure, jo en aquesta
diners
pel
que vols ja n'hi ha, no?
No en el sentit de fomentar el català, que és evident que no, això ho podem coincidir tots, sinó el fet de fomentar-ho només pagant a un col·lectiu judicial, o sigui, una part...
Els advocats de torn d'ofici, exacte. Sí, respecte als oficials que... Clar, aquí sí que...
És complicat
de veure, però bueno, en tot cas és cert que bueno, totes aquestes mesures que suposin la fomentació de l'ús del català, jo les aprovo, no? Però sí que és cert que també et demostren que quan l'administració vol fer una inversió la pot fer, no? I llavors jo el que demano és que també es pugui fer aquesta inversió en altres àmbits, no?
Joan, es queda amb dos minutets.
Sí, ara que parlem dels advocats del torn d'ofici em fa la sensació que són una mica la ventafocs de la professió, cobren uns honoraris de l'administració minsos i anys llum dels que es cobra amb un client privat. A més, tenen unes guàrdies draconianes, s'inscriuen en castellà i es veu que cobren 14 euros menys. A més, tenen dificultats per accedir a les denúncies i als atestats dels Mossos, és a dir, es presenten a una comissaria i no saben si es trobaran a un defraudador o un assassí en sèrie, amb la qual no poden preparar la defensa adequadament, i potser caldria només una cosa tan senzilla que no costa diners com comunicar-se prèviament amb la policia, amb l'administració. És a dir, insisteixo, semblen la ventafocs de la professió. Vostès tenen 24.000 col·legiats, dels quals quants...
No, uns 3.000 i pocs, sí.
Va mal, 12% o 15%. Què pensa fer per aquest col·lectiu?
No, a veure, nosaltres, és, evidentment, d'entrada, el primer que interessarem a la Conselleria de Justícia és un augment dels mòduls. Això és una prioritat que tenim, perquè estan congelats des de l'any 2009.
Mòduls, inclús... Mòdul vol dir honoraris.
Els honoraris, exacte. I, és més, no només estan congelats, sinó que no se'ls ha augmentat ni a l'IPC. Per tant, des de l'any 2009 està el tema molt, molt críticament valorat. Aleshores, el que sí que tenim molt clar també és que en aquests moments, amb l'última reforma de la llei d'enjudiciament criminal, les guàrdies dels advocats d'assistència jurídica gratuïta s'allarguen inclús fins a 3 dies, quan només hi ha la remuneració d'un sol dia. Això succeeix perquè potser hi ha hagut una detenció a les 4 o les 5 del matí, truquen a l'advocat que a les 7 acaba la seva guàrdia, no? I just el truquen 2 hores abans d'acabar la guàrdia, quan ni està el detingut, ni els poden entrevistar l'advocat amb ell, ni se li facilita l'atestat, ni té coneixement absolutament de res, però ja està trucat i ja està designat en aquell moment. Per tant, això suposa que, clar, evidentment s'ha d'esperar a que el dia següent li facilitin tota la documentació i potser inclús que el dia següent hi hagi la celebració del judici ràpid o el que pertoqui. Per tant, crec que és molt important la coordinació del Col·legi de l'Advocacia amb els Mossos d'Esquadra. Jo crec que és necessari un protocol d'actuació en aquests casos que pugui, d'alguna manera, prevenir que no es produeixin aquestes situacions, perquè ja és prou sacrificada la vida de l'advocat del torn d'ofici com perquè a sobre, no, del tema del remunerada hagis de fer molts més dies que després no resulten ser abonats per l'administració. Per tant, és una de les nostres prioritats també, no? El fet de protegir-los en aquest sentit.
Molt bé, doncs hem arribat al punt i final de la conversa d'aquest dissabte. Senyora Eugènia Gay, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a
vostès. I moltíssima sort en aquestes
gràcies.
Eleccions al
Moltes
Col·legi
gràcies.
De l'Advocacia de Barcelona el pròxim dimecres, dia 28.
Gràcies. Jo
li reitero sort i estarem en contacte i aviam com acaba aquests comicis. Val?
Moltes gràcies.
Bona tarda. Gràcies també a la Maria Jesús Cañizares, al Daniel Arasa, Joan Corbera, Manel Manchón. Tornem la setmana que ve, com sempre, Converses Cadena Cope Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.